Hola, sóc Tàfol Nebot, professor d'educació secundària per l'especialitat de tecnologia i soci de l'associació New Linux València. En aquest vídeo us mostraré com és de fàcil començar a treballar amb Lliurex. En la primera part del vídeo veurem com és l'entorn d'escriptori de Lliurex Deneu, anomenat escriptori Plasma. I en la segona part veurem tres eines bàsiques que ens faciliten la vida gràcies a aquesta distribució New Linux. En l'última part del vídeo trobareu la llicència sobre els drets d'autoria amb la qual es proporciona aquest contingut. Espero que us agradi. Comencem? L'entorn d'escriptori. Els sistemes operatius per a PC moderns, com ara els sistemes Mac OS, Microsoft Windows o moltes distribucions New Linux, ofereixen el que s'anomena entorn d'escriptori. L'entorn d'escriptori és una part del sistema que ofereix a l'usuari una interfície gràfica, de manera que hi hagi una integració completa de les diferents parts del sistema. Aplicacions, icones de fitxers, les barres d'eines, finestres, notificacions, etc. La versió Deneu de Lliurex té un entorn d'escriptori anomenat Plasma, creat per la comunitat KDE. La incorporació d'aquest entorn d'escriptori és una de les novetats del Lliurex Deneu. A diferència de l'entorn que hi havia a la versió anterior, anomenat Mate, l'escriptori Plasma és un entorn més versàtil i amb múltiples opcions de personalització. L'essència de Plasma gira al voltant de dos conceptes bàsics, els jeans del Plasma i els contenidors. Els jeans són mini-aplicacions que viuen dins dels contenidors. A Lliurex Deneu, els principals elements que podem trobar com a contenidors de jeans són els plafons i l'escriptori. Veurem ara, amb un poc més de detall, el que són l'escriptori, els plafons i els jeans. Ara us mostraré una captura de pantalla de l'entorn d'escriptori Lliurex Deneu i així podrem veure els elements dels quals parle. En aquesta captura podem veure l'escriptori i dos plafons. L'escriptori és l'àrea de la pantalla on es veu la imatge de fons amb el logo i el ratolí. Però en l'escriptori també podria mostrar-se bé un color llis. Per exemple, podem configurar l'escriptori i dir-li que es mostre un color llis. Val? Apliquem. Bé, podria mostrar-se qualsevol altra imatge de les que tenim per ací, per exemple. O bé, podria mostrar-se un passi de diapositives. L'escriptori pot actuar com a contenidor del Plasma i pot allotjar arxius, carpetes, enllaços o jeans. Ho veurem més endavant. Els plafons són les barres rectangulars que es mostren en les vores inferior i superior de la pantalla. Un plafó és un altre contenidor del Plasma. Pot allotjar jeans. Normalment, els plafons solen tindre un aspecte de barra rectangular i estan situats en les vores de les pantalles, com en aquest cas. Un jeans és, com s'ha dit, una mini aplicació. Així tenim unes quantes. Després veurem amb més detall, per així n'hi ha més. O aplicació petita, que es mostra a l'escriptori o a un plafó. Hi ha jeans amb les més diverses funcionalitats, com per exemple un rellotge amb calendari, la tenim així, val? Un botó d'accés a una aplicació, aquest és d'ací, per exemple, aquests són botons d'accés a aplicacions, un menú, ací hi ha dos menús, un i dos, un visor de la predicció meteorològica, en este cas no es mostra cap, un monitor que mostra els paràmetres del sistema, o qualsevol cosa que ens puguem imaginar. Bé, anomenarem configuració d'escriptori al conjunt de plafons actius en les vores de les pantalles i tots els jeans que contenen tant els plafons com l'escriptori. Per exemple, això que mostrem ara podríem anomenar-lo configuració d'escriptori. A Lliurex Deneu, el nou entorn s'ofereix de sèrie amb dos configuracions d'escriptori. En el moment d'instal·lar el sistema és possible triar quina configuració es vol utilitzar. Hi ha dos: la configuració per defecte o la configuració clàssica. La tria de la configuració d'escriptori, a més de poder fer-la durant la instal·lació, es pot fer en qualsevol altre moment, mitjançant l'aplicació Aspecte de l'escriptori de lliurex, la qual podem obrir de moltes maneres. Per exemple, des del menú principal d'aplicacions, fem clic, està ací, el menú d'aplicacions, fem clic i comencem a escriure Aspecte i veiem que queda seleccionada l'aplicació Aspecte de l'escriptori. Fem clic o polsem Enter i s'obri l'aplicació de la qual parlem. Val? Vaig a tancar-la perquè no és l'única forma d'obrir-la. Val? També podem obrir-la sense necessitat d'obrir el menú d'aplicacions amb una combinació de tecles que ens obri una ferramenta de lliures molt, molt útil que després parlarem un poc més. La combinació de tecles és la tecla Alt junta amb la barra espaiadora. S'obri com una barra de cerca en la qual podem començar a escriure el nom d'una aplicació. Hem dit que es diu Aspecte d'escriptori de lliurex. Val? Doncs ahí la tenim, fem clic en ella i s'obri l'aplicació Aspecte d'escriptori. Així ens podem trobar les dues configuracions que parlàvem, la configuració per defecte i la configuració clàssica. Per aplicar-les només cal fer clic en la que desitgem i en el botó Aplica. Desapareixerà la configuració que teníem fins al moment i s'aplicarà la que hem triat. És una forma de tornar a posar lliures com ens l'havíem trobat abans si per una d'aquelles hem trastocat tant l'escriptori que no sabem tornar arrere. A continuació, descriurem cadascuna de les parts de l'entorn d'escriptori visibles en aquestes configuracions. Comencem per la configuració per defecte, que és la que acabo d'aplicar ara. La distribució dels diferents elements és semblant a la disponible en lliurex Sage. Consta d'un escriptori, el que parlàvem, la part està central d'ací, amb una imatge de fons ocupant tota la pantalla. Un plafó principal en la part superior, el qual conté els següents ginys. A l'esquerra, el menú d'aplicacions. El menú Llocs. I a la dreta, la safata del sistema, que és esta part d'ací. El rellotge digital, en el qual si fem clic podem veure un calendari. I el commutador d'usuaris, on apareix el nom de l'usuari en el qual hem iniciat sessió. I després, en la part inferior, hi ha un altre plafó amb el giny gestor de tasques. Este giny mostra les icones de les finestres que tenim obertes, encara que n'hi ha algunes que poden quedar fixades, com aquestes tres, que són l'explorador, el gestor de fitxers i l'arranjament del sistema per a configurar qualsevol paràmetre del sistema. Ara canviaré a la configuració clàssica. Aspecte d'escriptori de lliurex i aplicarem la configuració clàssica i veurem com canvia la disposició. Ho heu pogut observar perquè abans ja ho he fet. Tanque l'aplicació aspecte d'escriptori. En aquesta configuració clàssica el que tenim, la distribució dels diferents elements, és molt similar a la de, les versions 15 i anteriors de lliures i també molt similar a la d'un dels entorns més utilitzats en l'àmbit domèstic en els últims 20 anys. Consta d'un escriptori amb una imatge de fons ocupant tota la pantalla, com la distribució d'abans, i un plafó en la part inferior, el qual conté els següents ginys. A l'esquerra, el menú d'aplicacions, que és el mateix menú d'abans, i el menú Llocs. I a la dreta, conté la safata del sistema i el rellotge digital i també el commutador d'usuaris. I en el centre no es mostra res perquè no tenim res obert, però està el gestor de tasques. Si obrim, per exemple, una carpeta, veureu com es mostra el gestor de tasques. Si obrim un navegador d'internet, veureu com es mostra en el gestor de tasques la finestra amb la icona. Val? Doncs aquesta disposició és més clàssica, és una disposició que recorda doncs, altres sistemes operatius. A mi personalment m'agrada més la disposició per defecte perquè és més moderna, conté dos plafons i no està a la llista de finestres amb els títols, sinó que estan només les icones, així que tornaré a aplicar. Anem així a l'aplicació aspecte d'escriptori, tornem a dir-li la disposició d'escriptori per defecte i aplicar. Com us deia, si estem toquetejant o fent el manegueta per així per els plafons, per l'escriptori i al final el toquetgem tant que no sabem com tornar arrere, doncs està alt més la barra espaiadora, aspecte, i obrim l'aplicació i tornem a posar una de les dues disposicions que venen disponibles en el sistema. Ara us explicaré amb més detall cadascun dels genys principals que es mostren en l'entorn Lliurex, començant pel menú d'aplicacions i el menú llocs. Estan situats en la part esquerra del plafó principal i s'identifiquen per dues icones que són, respectivament, la silueta d'un ratolí i una estrella de 5 puntes. Aquests dos menús són dos peces claus en el sistema Lliurex, ja que des d'ells es pot accedir a la gran quantitat d'aplicacions incloses en el sistema i als llocs d'emmagatzematge principals. Es poden obrir fent clic en la seva pròpia icona, però també es poden configurar dreceres de teclat per obrir cadascun d'aquests dos menús. De fet, el menú d'aplicacions ja té configurades per omissió dues dreceres de teclats per obrir-lo. La primera és la tecla anomenada Meta, o tecla Windows, que normalment està al costat de la barra espaiadora. Fixeu-vos, jo sense fer clic toco la tecla Windows i ja se m'obri el menú d'aplicacions. També té una altra drecera, la següent drecera és la combinació de tecles Alt més F1. La combinació de tecles Alt més F1 també m'obri el menú d'aplicacions. Val? Aquestes combinacions, si les utilitzem massa sovint, doncs són molt efectives per a fer el nostre treball més eficient, perquè no hem de desplaçar el ratolí tota una pantalla segons on el tinguem per a poder obrir el menú d'aplicacions. A més, quan obrim el menú d'aplicacions, ja el focus queda en la barra de cerca per a poder anar cercant aplicacions, que és un dels grans avantatges de les últimes versions de Lliurex, aquesta caixa per a cercar aplicacions sense haver de navegar pels diferents menús. El menú d'aplicacions és un menú d'estil tradicional similar al menú d'inici en anteriors versions de Lliurex o d'altres sistemes operatius clàssics. En fer clic sobre la icona del menú d'aplicacions, aquest es mostra en pantalla. Cal saber que l'usuari pot modificar l'aspecte i la configuració d'aquest menú mitjançant les diferents opcions de personalització que ofereix Plasma, accessible si es fa clic amb el botó dret del ratolí sobre la icona d'aquest menú. Per exemple, es poden editar les aplicacions, es pot configurar així el menú d'aplicació. El menú d'aplicacions consta de quatre zones: la barra de cerca, els botons d'inici i parada, les icones d'aplicacions preferides i els menús amb les aplicacions. La barra de cerca, depenent si tenim el menú d'aplicacions en un plafó d'alt o en un plafó en la part de baix, la barra de cerca també pot estar situada d'alt o baix. Val? Esta barra de cerca és el petit tresor d'aquest menú, ja que permet localitzar de forma ràpida l'aplicació que es vol utilitzar, per exemple. Inkscape, comencem a escriure-la, se localitza. Firefox, comencem a escriure-la, se localitza. Val? Qualsevol aplicació que estigui instal·lada se pot localitzar. Però també troba llocs, per exemple, favorits que tinguem guardats en el navegador d'internet, comandaments executables i més coses. Proveu-la. Per exemple, no sé, puc escriure comandament... Fixeu-vos, escric Lliurex i me troba unes quantes aplicacions que contenen la paraula Lliurex, però també me troba adreces d'interès. Comença a escriure i, per exemple, he escrit un comandament que jo sé que existeix i me'n troba. L'ideador és executar lliures versions. En aquest cas no funcionaria perquè el que fa aquest comandament és mostrar una informació per la línia d'ordre si no la tenim oberta. Però en el cas de que li donarem alguna ordre que se poguera executar en segon pla, doncs podria fer-la. Així que esta barra de cerca, doncs el que vos dic, el petit tresor de este menú d'aplicacions. De fet, quan ens acostumem a buscar la barra de cerca, a utilitzar la barra de cerca, pràcticament aquests menús d'ací ja quasi que ni es troben. Però bueno, allí estan i ara els veurem. L'altra zona que tenim en el menú d'aplicacions és la zona d'inici i parada. Val? Són aquestes tres icones d'aquí que conté els controls per tancar la sessió. És este botonet d'ací. Fixeu-vos, quan passem per damunt el ratolí, per damunt de les icones, també ens apareix una etiqueta que ens diu que és el que farà. Val? Este botonet seria per a reiniciar l'ordinador i este per a parar-lo. Val? Tenim també en el menú d'aplicacions la zona de preferits, que són els botons que n'hi ha ací baix. Val? És una zona on podem incloure accessos directes a algunes aplicacions que l'usuari considera més important o que utilitzen més sovint. Ja n'hi ha alguns per defectes, que són el navegador Firefox, l'aplicació per a modificar la configuració del sistema, el centre de control de lliure, Zero Center, el Dolphin, el gestor de fitxers, el Lliures Store, la tenda d'aplicacions de lliures i la consola. Val? Podem afegir aplicacions de forma molt fàcil. Per exemple, si utilitzem de forma habitual el programa GIMP de retoc fotogràfic, doncs així, en el botó de la dreta, li diem a fitxes preferits i pum, ens apareix el GIMP ahí disponible per afegir-lo sempre. Que volem llevar-ne algun, per exemple, el Lliures Store que no l'utilitzem, doncs en el botó de la dreta, elimina de preferits i arregla. Per últim, dir-vos que la zona més clàssica del menú d'aplicacions, doncs és la zona amb els menús de les aplicacions. Val? Dic que és la més clàssica perquè és on tenim disponibles totes les aplicacions instal·lades en lliures i agrupades per categories. Val? Categoria d'administració de lliures, de creació de recursos digitals, desenvolupament, educació infantil i primària, gràfics, etc. Val? M'he deixat esta part per a l'última zona del menú d'aplicacions perquè la veritat és que jo és una part que pràcticament no utilitzo. Val? Normalment sempre en la zona de preferits o en la barra de cerca del menú d'aplicacions és el que utilitzo quasi sempre, en l'adrecera per obrir el menú i després començar a escriure qualsevol aplicació. Zero Center o qualsevol altra. Bé, pues ja tenim este GIMP, que és el menú d'aplicacions, explicat. A continuació explicarem el menú Llocs, que és este. El menú Llocs apareix per primera vegada en aquesta versió de Lliurex, la DNU, i és un GIMP molt útil que aprofita les funcionalitats del programa gestor de fitxers Dolphin. El programa Dolphin mereix un altre vídeo per a ella soles, ja que és un programa molt important. Val? En aquest menú, també anomenat Places Widget, es mostren accessos directes a els diferents directoris més habituals, tals com la carpeta personal, l'escriptori, la carpeta de descàrregues o altres carpetes. Val? Les carpetes que mostren així es configuren des del propi Dolphin. Per exemple, si jo faig clic així en la carpeta personal, se m'obri el programa Dolphin i fixeu-vos que així on diu Llocs apareixen les mateixes carpetes que apareixen en el menú Llocs. Imagineu-vos que jo, per exemple, vull aquesta carpeta Vídeos, que tinc així dins de la carpeta personal, vull afegir-la al menú Llocs perquè és una carpeta que utilitzo molt sovint. Doncs faig clic en el botó de la dreta des de Dolphin i li dic afix a Llocs. Val? Fixeu-vos, apareix així la carpeta Vídeos i a continuació, a partir d'aquest moment, també m'apareix en el menú Llocs. Per tant, Menú Llocs, un menú molt útil per accedir a les carpetes principals i a les que vulguem configurar. També es poden configurar certes opcions de l'aspecte visual del menú fent clic sobre el mateix menú però amb el botó dret del ratolí. Configurar Places Widget i així podem mostrar llocs ocults, podem mostrar o no dispositius, val? Un timeline, el menú, l'amplària del menú, etc. Una vegada explicats el menú llocs i el menú d'aplicacions, passarem a explicar el gestor de tasques. El gestor de tasques i el gestor de tasques amb només icones són dues mini aplicacions que proporcionen fàcil accés a les aplicacions en execució. Similars al Plank de la versió 16 de lliures, que seria similar a aquest d'ací, o similar a la llista de finestres que teníem en les versions 15 i anteriors de lliures. Jo el que faig a fer ara, perquè ara en esta disposició d'escriptori predeterminada, per defecte que digui, només es mostra el gestor de tasques, així, el gestor de tasques amb només icones. El que vaig a fer és en esta part del plafó, val? No, mira, vaig a fer una altra cosa. Vaig a modificar este plafó i vaig a posar-lo així. Em vaig a canviar-lo de lloc i vaig a posar-lo en esta vora esquerra. I una vegada col·locat així a l'esquerra este plafó amb el gestor de tasques amb només icones, afegirem així un altre plafó, un buit, val? I en este altre plafó afegirem un giny, que serà el gestor de tasques amb només icones, no, el gestor de tasques. Posarem així. Vale? Ara ja m'indica ahí que tenim un gestor de tasques i un gestor de tasques amb només icones. Estes globus blavets indiquen la quantitat de vegades que apareix el giny en algun dels plafons o l'escriptori. Vale? Tanquem així. Tanquem la part de configuració dels plafons i així podem veure que tenim una finestra oberta. En el gestor de tasques amb només icones, el que apareix és una barreta blava que indica que n'hi ha una finestra oberta. I en el gestor de tasques n'hi ha la icona de la finestra i, a més, el nom. Val? Per exemple, si jo obric una segona finestra de Firefox, apareix, fixeu-vos, en el gestor de tasques amb només icones m'apareix un mes i ahí m'indica que n'hi ha dos finestres, ¿vale? S'agrupen les finestres. I així m'apareixen pues, dos botonets amb les finestres obertes. ¿Vale? Si obrim, per exemple, Dolphin, doncs m'apareix la finestra oberta, ahí està la indicació de que n'hi ha una finestra oberta i així el mateix amb el nom. ¿Vale? D'aquesta manera podeu veure la diferència entre el gestor de tasques amb només icones, que seria este que tenim així, i el gestor de tasques. Val? Bé, aquestes mini aplicacions són gins de Plasma, per tant, es poden posar en qualsevol plafó o fins i tot a l'escriptori. Val? En la configuració d'escriptori per omissió podem trobar el gestor de tasques amb només icones, val? Que és este d'ací i que normalment està en la part de baix, però que jo acabo de posar a la part d'esquerra. Mostra només les icones de totes les finestres obertes. En la configuració de l'escriptori clàssica trobem en la part central del plafó, així baix, en la clàssica, el gestor de tasques, val? I mostra les icones i els noms de les aplicacions. Sempre que inicieu una aplicació, veureu una nova pestanya en el gestor de tasques, val? Si l'aplicació és alguna d'aquestes tres, que és el Firefox, el Dolphin o l'arranjament del sistema, doncs no veurem una nova pestanya, sinó que veurem la ratlleta corresponent, val? També podeu fer clic en el secundari en una pestanya per a que aparega el menú contextual. Val? Això s'oferirà un nombre d'opcions com per exemple fixar una de les finestres perquè sempre es mostra una icona i accedir ràpidament a l'aplicació. A veure, jo per exemple puc obrir una finestra del gym. Val? Este normalment tarda un poquet en obrir-se, a veure si no tarda molt. Ui. Val. I fixeu-vos, m'apareix el GIMP, que està carregant-se. El GIMP apareixerà en el gestor de tasques, efectivament, amb només icones i en el gestor de tasques, val? Doncs el que vos dia, podem fer clic així en el botó de la dreta i dir-li fixa al gestor de tasques. Què vol dir això? Doncs que quan jo tanque el Gimp, ja no desapareix la seva icona i podré obrir-lo i accedir fàcilment per a tindre'l en aquesta espècie de Docker o de Plank o com vulgueu dir-li, que en realitat es diu gestor de tasques. Per a deixar de fixar una aplicació que tinguem fixada en el gestor de tasques és tan fàcil com fer clic en el botó dret i dir-li desfixa del gestor de tasques. Una altra cosa que podem veure és que quan hi ha moltes finestres d'una mateixa aplicació obertes, doncs hi ha una petita icona que indica que hi ha més d'una finestra. Passant per damunt del ratolí, se mostra la llista de totes les finestres obertes de cada grup individual. Val? Fent clic en el botó dret sobre la icona que té les finestres, ens oferirà una opció de tancar, per exemple, totes les finestres d'aquest grup. També podem anar activant les diferents finestres que tenim obertes. Doncs vaig obrir, per exemple, tres finestres així. Tindríem tres finestres obertes. També podem anar activant-les premem la tecla Alt mentre esprem la tecla del tabulador. Val? Per exemple, per a canviar de configuració del sistema a Mozilla o a el Dolphin. Val? Cada vegada que jo mantenem premuda la tecla Alt, cada vegada que apreté la tecla del tabulador, la de les dues fletxetes cap a esquerra i dreta del teclat, doncs canvie a una de les finestres. Val? Això va molt bé, per exemple, quan tenim totes les finestres maximitzades. Val? Si jo les tinc ara, vaig a maximitzar les tres finestres que tinc així i com no les puc veure, podria vindre per així per la barra. Val? Però també puc amb Alt i el tabulador anar canviant de finestra. Vaig a llevar este plafó d'ací i este plafó vaig a posar-lo ací baix. Si no vull fer-lo individualment, recordeu, puc fer-lo des de l'aplicació Aspecte de l'escriptori de llibres. Torne a dir que vull l'aspecte. Mira, com tenia l'aspecte ja clàssic seleccionat, no m'hi deixava aplicar-lo, però faig clic tenia el default, faig clic en el clàssic, torne a fer clic en el default i ja sí que m'hi deixa aplicar-lo. Veureu com ja apareix este plafó d'ací, m'apareix el plafó ahí, val? Ahí tinc la finestra aspecte de l'escriptori que se me mostra i quan la tanque, pues, desapareix. Passem a veure a continuació un altre llinc del plafó principal, la safata del sistema, esta que tenim ací, la qual mostra la informació del sistema, les notificacions i els serveis. Val? Són aquestes tres iconetes, que poden mostrar tres o poden mostrar ne més, i la fletxeta esta d'ací, val? Perquè poden haver notificacions ocultes. Les característiques de la safata del sistema són les següents. Primer, mostra informació del sistema com el volum de l'àudio, l'estat de la bateria, si és que estem utilitzant lliures en un portàtil, les connexions i més informació. També manté els llinys notificador de dispositius i notificacions, és a dir, cada vegada que aparega una notificació, la safata del sistema serà la que ens mostrarà la notificació. Permet interactuar amb les aplicacions que s'executen en segon pla i amb els dispositius connectats a l'ordinador. Permet obtenir informació sobre l'estat d'una aplicació passant el ratolí per sobre. I mostra el contingut del porta-retalls, és esta icona d'ací, molt important, i permet usar les seues funcions afegides. Perquè, per exemple, podem utilitzar el porta-retalls de manera que jo vaig copiant i enganxant text, és el típic control-C, control-V baixa, però jo puc anar copiant text de diferents llocs i després, així, en el porta-retalls, se me mostren, ara perquè no he copiat res, no se me mostra res, però així se me mostrarien totes les coses que he anat copiant per a poder utilitzar una o una altra i no només l'última. Val? Això és una utilitat molt bona de la safata del sistema. si es posa el focus sobre una de les seues icones, pues es mostrarà la informació sobre allò que representa. Per exemple, si es passa el ratolí per damunt de la icona de l'altaveu, es mostrarà el nivell de volum, que ara en aquest moment el tenim al 45%. En la safata del sistema s'aniran mostrant i ocultant informacions en funció de l'estat del sistema. Per exemple, si hi hagueren actualitzacions de Lliurex disponibles, doncs es mostrarà, apareixerà la icona del Lliurex App i a més es llançarà una notificació. Però a banda de la notificació, sempre així ens apareixerà una iconeta, la iconeta del Lliurex App, on ens recordarà permanentment que tenim actualitzacions disponibles en el sistema. Segons el Gine, també es poden executar diferents accions accessibles mitjançant els botons del ratolí, sigui el dret o l'esquerre. Per exemple, si jo punxo en el botó esquerre del ratolí, el principal, en la icona del volum, doncs puc fer diferents accions sobre el volum, baixar-lo, pujar-lo, etc. En canvi, si pulse en la icona de la dreta, doncs m'apareix una opció per a configurar el volum de l'àudio i ahí podríem modificar les opcions de configuració. La safata del sistema es pot personalitzar si fem clic en el botó secundari del ratolí sobre la seva icona, que és la fletxeta aquesta que vos dia d'ací. Val? I després l'opció configura la safata del sistema. Val? Existeixen moltes possibilitats de configuració. Val? Que, per exemple, cadascuna de les icones que se mostre sempre ací o que no se mostre sempre, que estiga oculta. Mireu, per exemple, esta del Lliurex App, ara mateixa, ací m'està indicant que tinc actualitzacions del Lliurex. Estava oculta. Val? Jo podria dir-li que ací Lliurex App, veus, per exemple, diu mostra quan sigui rellevant. Jo dic mostra sempre, aplica. I a més, i ahí sempre estarà sempre vista. Val? Doncs, aquesta seria la safata del sistema. Notificacions, volum, icones, molt important també. Per acabar el recorregut pels xinys que estan inclosos en les dues disposicions d'escriptori lliures d'Eneu, veurem el rellotge digital i el commutador d'usuaris. El rellotge digital i calendari és aquest xiny que es mostra a la part dreta del plafó principal entre la safata del sistema i el commutador d'usuaris. Quan passes el ratolí per sobre, es mostra la data. El rellotge digital mostra l'hora del sistema. Si fem clic sobre l'hora, es mostra un calendari complet. I si fem clic pues, en qualsevol lloc fora del calendari, s'amaga el calendari. Hi ha diversos ginys de plasma que es permetran mostrar l'hora a la pantalla del vostre escriptori. Mitjançant el botó dret del ratolí es pot accedir a les diferents opcions de personalització del calendari. Fent clic en configurar rellotge digital podem configurar diferents opcions com mostrar la data en el mateix rellotge digital, etc. També podem canviar el giny que mostra l'hora per un altre fent clic en el botó dret del ratolí i triant l'opció mostrar les alternatives. Aleshores se mostren uns altres ginys diferents que fan funcions paregudes. Per exemple, podríem canviar el giny per un rellotge analògic. Aquest giny també podríem moure'l de la barra principal i traure'l a un altre plafó o, per exemple, a l'escriptori. Això seria ja mitjançant les opcions d'edició del plafó i quan estem ja en la opció d'edició del plafó oberta, aleshores arrosseguem el giny cap al lloc on el vulguem dur, per exemple l'escriptori. I una vegada en l'escriptori podem fer un tamany un poc més gran o un poc més xicotet, com vulguem. Així tancaríem aquesta opció per a dir que hem acabat de configurar el plafó. El giny commutador d'usuaris mostra per omissió el nom d'usuari que ha iniciat sessió. El tenim així situat al costat del rellotge. Bueno, ara com hem canviat el rellotge, doncs no està, però seria així al costat del rellotge. Bueno, com ara hem canviat el rellotge de lloc, doncs no està al costat del rellotge, però en principi estaria al costat del rellotge i al costat de la safata del sistema. Si es fa clic damunt, pots accedir a controls com, per exemple, pues, bloquejar la pantalla, eixir i iniciar una nova sessió, val? Per exemple, per a canviar d'usuari. El commutador d'usuari també es pot personalitzar si es fa clic amb el botó dret del ratolí per exemple, mostrar el nom complet de l'usuari o fins i tot la imatge. Val? En aquest cas, com l'usuari que estic utilitzant és un usuari anomenat Lliurex genèric, no crec que faci cap canvi perquè el nom complet també serà Lliurex. Efectivament. Bé, així acabem aquest recorregut més bàsic per l'entorn d'escriptori de Lliurex Deneu. Aquest entorn altament personalitzable, anomenat Plasma i creat per la comunitat KDE. Espero que us hagi agradat. Ara veurem altres eines de Lliurex que us ajudaran a conèixer el sistema i utilitzar-lo amb una miqueta més de confiança, si no estàveu familiaritzats. Actualització del sistema. En un món connectat a internet permanentment, és de vital importància tindre els nostres dispositius actualitzats. Les actualitzacions aporten millores o noves funcionalitats a les aplicacions instal·lades, corregeixen errors dels programes, eviten vulnerabilitats de seguretat, donen suport a noves tecnologies. Estudis interns de l'equip Lliurex van arribar a la conclusió que aproximadament el 60% de les incidències que es reportaven des dels centres educatius es podien solucionar simplement actualitzant el sistema. És possible que aquesta xifra vagi en augment, ja que quan es reporta un error a l'equip Lliurex, ells el corregeixen i publiquen una actualització que el soluciona, amb la qual cosa totes les persones que tinguin el mateix problema, simplement amb actualitzar se'ls solucionarà. Lliurex Deneu és molt fàcil d'actualitzar, ja que disposa de dues eines pròpies per a fer-ho, Lliurex App i Lliurex Upgrade. Aquestes dues eines ja estan instal·lades en el sistema. També és possible actualitzar el sistema amb altres ferramentes, com pugui ser el Synaptic o l'APT. Però amb l'actualitzador de Lliurex s'executen una sèrie de passos addicionals amb els quals s'intenta assegurar que el sistema estigui tan ben configurat com siga possible. Com Lliurex està en constant evolució, és altament convenient actualitzar el sistema després de la instal·lació inicial i després d'un temps sense usar-lo. Lliurex App. Lliurex App és la ferramenta per actualitzar el sistema Lliurex i totes les seues aplicacions, des d'una interfície gràfica. Per accedir a aquesta ferramenta, seleccionem el menú d'aplicacions, administració de Lliurex, actualitzador de Lliurex. Com podeu comprovar, per a usar Lliurex App cal que l'usuari que estem utilitzant tinga permisos d'administració. Per tant, vaig eixir d'aquest usuari i vaig entrar amb un usuari amb permisos d'administració. A més de des del menú d'aplicacions, també és possible executar Lliurex App des d'altres llocs, però en realitat no és necessari estar pendent d'obrir de tant en tant l'aplicació, ja que aquesta disposa d'un sistema de notificacions que avisa cada vegada que hi ha noves actualitzacions. És aquesta icona que tenim ací dels globus i a més d'informar de la disponibilitat de noves actualitzacions, l'indicador també pot indicar que l'equip s'està actualitzant de manera remota. Quan hi ha actualitzacions, apareix una notificació en la safata del sistema i podem fer clic sobre la icona del Lliurex App i aleshores ens apareix l'opció Actualitza el sistema ara. Fem clic i s'obre Lliurex App. Se fan totes les comprovacions que hem comentat que fa el sistema per tal de que l'actualització se faci de la millor manera possible i una vegada fetes les comprovacions ens apareixerà un botonet per dir la versió que tenim, la versió que hi ha disponible i per optar a actualitzar el sistema. esperem que acabi les comprovacions sobre si hi ha actualitzacions, apareix aquesta pantalla. Ens apareix la versió actual. En aquest cas tenim la versió d'Enel de lliure i aquesta és la subversió. L'acció disponible i així podríem visualitzar tots els paquets. En aquest cas n'hi ha moltes coses actualitzades perquè n'hi ha 1.185 paquets que s'actualitzaran i a més tardarà un bon ratet l'actualització perquè s'ha de baixar 2 GB. Val? Aleshores, aquesta informació la podem tindre en compte a l'hora de decidir quin moment actualitzar. Però en aquest cas l'actualització és tan senzilla com fer clic en el botó actualitzar. I l'actualitzador de lliures doncs, comença a realitzar accions, a baixar paquets i actualitzar tot el que es necessita. Ara, evidentment, avançarem un poc el vídeo perquè no estiguem tant de temps així esperant que s'actualitzi tot. Quan acaba la baixada de tots els paquets, comença la instal·lació. Una vegada acaba el procés de baixada, instal·lació i configuració de les actualitzacions, la finestra avisa que el sistema està actualitzat i ja es pot tancar. És possible que després d'una actualització com la que acabo de fer, que era una actualització molt gran perquè tenia el sistema acabat d'instal·lar i aleshores hi havia moltes actualitzacions, el sistema demana també que calga reiniciar-lo. No és habitual, normalment les actualitzacions si se fan sovint són molt curtes, se fan de seguida i a més no sol ser necessària un reinici del sistema. A més del Lliurex App, hi ha una altra ferramenta per a actualitzar el Lliurex que és Lliurex Upgrade. Lliurex Upgrade és la versió per a terminal del Lliurex App. I ara direu, i què és això del terminal? Bé, doncs faré un parèntesis per explicar-lo una miqueta. En tot sistema New Linux existeix programari capaç d'interpretar ordres que l'usuari envia al sistema escrivint amb el seu teclat. Aquest programari s'anomena intèrpret d'ordres i se sol executar a través d'un altre programa anomenat emulador de terminal o simplement terminal. Una altra denominació comuna per a l'emulador de terminal és consola. És a dir, que tenim tres formes de dir l'intèrpret d'ordres. Les més comunes són terminal o consola. De vegades es fa necessari l'ús del terminal per donar una instrucció al sistema que execute alguna aplicació. El motiu pot ser perquè no hi ha una altra forma de fer-ho o perquè d'aquesta manera s'aconsegueix l'objectiu d'una forma molt més ràpida i eficient. L'inconvenient és que requereix un coneixement mínim del terminal i el coneixement de la instrucció concreta que cal introduir. Lliurex sempre s'ha dissenyat amb la premissa de no necessitar en cap moment el terminal per a cobrir totes les necessitats dels usuaris. Però és molt recomanable que tota persona usuària de Lliurex conega de la seva existència, com a mínim, i en un moment donat sàpiga introduir una ordre concreta, ja que és una de les coses que pot necessitar en algun moment. Ja siga seguint els consells d'una altra persona o seguint manual d'ajuda trobat en la xarxa o a través de la comunitat. A Lliurex Deneu, el programari emulador de terminal que ja està instal·lat en el sistema és l'aplicació Console. Per a utilitzar-la, cal obrir-la i començar a escriure. L'aplicació es pot obrir de les següents formes. Des de la zona de preferits del menú d'aplicacions. Així, per exemple, tenim una consola. Això és la consola, val? Però se pot obrir de més formes. Val? Des del menú sistema, de la zona de menús del menú d'aplicacions. És a dir, anem al menú d'aplicacions i en la part de sistema, així també tenim aplicació console. O des del cercador de menú d'aplicacions. Comencem a escriure console, val? I la tenim. A veure, si clic terminal... També, si es comença a escriure terminal, també m'apareix l'aplicació console. Val? Com vos he dit en alguna ocasió, prenent la combinació de tecles Control, Alt i T de terminal. jo apreté control alt més T i se m'obre una consola. Això és molt útil també. I per últim, si per exemple tenim una carpeta oberta, podem obrir el terminal fent clic en el botó dret i en accions obre un terminal aquí. Val? La part més important de que es mostra en una consola és la, la línia d'ordres. Val? Una seqüència de caràcters és esta d'ací. Una seqüència de caràcters utilitzats per a indicar la disposició a acceptar ordres. Normalment, la línia d'ordres de lliures acaba amb el caràcter del, del dòlar. Val? I sovint inclou alguna altra informació, com ara el camí del directori de treball o el nom d'usuari i el nom de l'ordinador. Val? En aquest cas, tenim així el nom d'usuari, així el nom de l'ordinador. Amb el terminal es pot fer qualsevol mena de tasca. Des de tasques molt senzilles com mostrar un llistat de fitxers en un directori, fins més complicades com instal·lar aplicacions, modificar configuracions o fins i tot compilar programes. La forma d'indicar a l'emulador que s'executi una ordre, com heu vist, és escriure el comandament i polsar la tecla return. Així de senzill. Els comandaments disponibles són infinitat i consten bé d'una única paraula o bé d'una paraula seguida d'altres caràcters o paraules que afegeixen paràmetres al comandament. Arribats a aquest punt, ja podem dir que per actualitzar lliures amb LiureX Upgrade únicament cal obrir un terminal i executar amb permisos d'administració l'ordre LiureX Upgrade. He de dir-vos que per a executar una ordre amb permisos d'administració cal precedir-la de la paraula sudo. Aleshores fem sudo LiureX Upgrade. Ens demana, com necessitem permisos d'administració, ens demana la contrasenya per a l'usuari. I el LiureX Upgrade comença a treballar, fa totes aquestes tasques de comprovació que vos havia comentat per a deixar el sistema el més possible configurat i quan acaba doncs deixa de fer coses i torna a ensenyar-nos la línia d'ordres. En aquest cas ens avisa el sistema que el estava actualitzat i que no hi havia res a fer. Si haguera hagut alguna actualització doncs s'hagués descarregat i s'hagués instal·lat. KRunner. KRunner és un d'aixos petits tresors que fa adorar una distribució New Linux. És una ferramenta que ajuda a fer moltes coses d'una forma molt ràpida i eficient. La seva principal funció és buscar i llançar arxius i aplicacions, però també pot fer un càlcul matemàtic o convertir unitats. El KRunner o KRunner és una mini línia d'ordres versàtil. El podeu usar per a iniciar aplicacions, obrir pàgines web, accedir a les adreces d'interès, buscar a través de les dades de l'escriptori, calcular equacions curtes i molt més. Polsant la combinació de tecles Alt Espai o Alt F2 s'obrirà el diàleg de KRunner. Podeu escriure un sol caràcter i el KRunner començarà a trobar coincidències. És increïble la quantitat de coses que pot arribar a fer el KRunner. Utilitzeu el botó de configuració per obrir el mòdul KRunner a l'arranjament del sistema i configurar on i què cercar al KRunner. A continuació, veurem alguns exemples d'ús del KRunner. Iniciar o parar aplicacions. Podeu llançar els programes simplement escrivint el nom de l'aplicació que voleu executar. Cal començar a escriure alguns caràcters per trobar coincidències amb les aplicacions del menú d'aplicacions. Comenceu a escriure Libre per trobar totes les aplicacions de la suite LibreOffice. I d'entre totes les que es mostren, amb les fletxes podem seleccionar alguna o podem continuar escrivint. I la que es queda seleccionada, la primera que es queda seleccionada, pulsant Enter, s'obrirà. També podeu utilitzar KRunner per matar les aplicacions. Per exemple, si en algun moment donat alguna aplicació es queda penjada i voleu tancar-la però no es pot perquè s'ha quedat penjada, podeu utilitzar la paraula mata seguida del nom del procés. Per exemple, LibreOffice, jo sé que el procés del LibreOffice s'anomena, conté la paraula Office i aleshores ja m'apareix. I dono Enter i es tanca. Evidentment, si no s'havia quedat penjada l'aplicació, és millor tancar-la pel procediment habitual, perquè podem, al matar l'aplicació, podem tancar algun procés que no acabe de fer algun tipus d'acció que era millor. Val? Executar ordres de terminal. A més de les aplicacions llistades en el menú d'aplicacions, CarRunner també es pot utilitzar per executar ordres de terminal. Per exemple, si sabem d'alguna aplicació que se pot executar mitjançant una ordre, podem escriure aquesta ordre i el CarRunner l'executarà. Per exemple, obrir un vídeo concret amb l'aplicació VLC. Escrivim VLC video.mp4 perquè és un vídeo que jo conec que està en la carpeta d'inici i es comença a reproduir-se. Per exemple, imagineu-vos que es quedarà penjada aquesta aplicació i volem matar-la, però no coneixem el nom del procés d'aquesta aplicació. Doncs puc executar l'ordre de terminal xkill, li dono a Enter i aleshores apareix un cursor que fa l'ordre per a matar qualsevol aplicació en la qual fa clic quan apareix aquest cursor de la calavera. Qualsevol tipus d'ordre de terminal que coneguem es pot executar a través del CarRunner. Ell les busca i quan les troba, doncs ens la ofereix per a executar-la simplement amb la tecla Enter. Navegar per llocs web. Podeu simplement començar a escriure l'URL d'un lloc web per obrir-lo en el navegador, predeterminat. Per exemple, el CarRunner obrirà el navegador predeterminat i anirà a visitar aquest lloc web. Fins i tot podeu escriure el nom d'una adreça d'interès de Firefox i el CarRunner l'obrirà. Imagineu-vos, per exemple, així jo sé que n'hi ha unes adreces d'interès guardades, doncs amb el CarRunner, sense necessitat de fer clic, podria obrir-les. Ovidoc. I aleshores se m'obri una nova pestanya directament amb l'adreça d'interès. Si ja heu visitat el lloc web, doncs el CarRunner obrirà, pot obtenir resultats de l'historial del navegador. Obrir fitxers i directoris. El CarRunner també pot obrir fitxers i directoris de la vostra màquina local. Per exemple, si no coneixeu el camí cap a un directori i és cap a un fitxer i és algun fitxer que heu obert recentment, doncs el CarRunner l'obrirà. Per exemple, vaig obrir un document que és el guió d'este vídeo. Començo a escriure guió i com l'havia obert recentment, doncs el CarRunner me'l troba i l'obri directament. També obrirà carpetes que tinguem situades en el menú llocs del Dolphin. Per exemple, si jo alguna d'aquestes carpetes, hi ha algunes que ja estan posades, però vaig a afegir-ne una. Així tinc una carpeta que es diu Projectes de Tecnologia, vaig a afegir-la a llocs, aleshores m'apareix ahí en la barra lateral del Dolphin. Doncs bé, amb el CarRunner, si es comença a escriure projectes, hem trobat la carpeta perquè està al menú llocs i puc obrir-la directament. Calculadora. El CarRunner té una calculadora molt versàtil que es pot cridar o finalitzar un càlcul amb un signe igual. Per exemple, podem fer càlculs bàsics, 25 partit entre 5, val? Ens dona el resultat. Però també podem utilitzar funcions científiques com SQRT25. Igual, quan acabem amb un igual, la calculadora es mostra el resultat. Així em apareix el simbolet per copiar, val? Fent clic, o majúscules return per copiar el portarretalls. Qualsevol funció trigonomètrica, posant-li l'angle en radians, doncs ens fa el càlcul, o funcions científiques. O sigui que tenim, sense obrir cap aplicació, una calculadora científica a l'abast de qualsevol moment. Més coses que podem fer en el carrer. Doncs, per exemple, obtindre la data i l'hora, val? Simplement escrivint les paraules claus, data, ens apareix la data d'avui, o bé hora, ens apareix l'hora actual. Però no només això, sinó que podem demanar-li l'hora, per exemple, que fa a Oslo, i ens retorna l'hora, la data i l'hora d'eixa franja horària. Com veieu, el CarRunner és una eina molt versàtil que pot fer moltes coses simplement polsant una combinació de caràcters en el teclat i sense haver d'estar buscant aplicacions, obrint-les, etc. Zero Center. Centre de control de lliurex, configura, instal·la, diagnostica i arregla. El Zero Center, el centre de control de lliurex, és una de les aplicacions pròpies de lliurex més importants i valuoses de la distribució. El centre de control està pensat per a facilitar la vida a qualsevol persona usuària de lliurex, tinga els nivells d'administració que tinga. Al centre de control de lliurex es pot trobar quantitat d'eines per fer de la forma més fàcil les accions que en altres distribucions New Linux no es poden fer de forma trivial, ja siga per la seva dificultat, perquè requereix l'ús de sofisticades ordres de terminal o per qualsevol altre motiu. Aquestes accions poden ser principalment de quatre tipus. Instal·lació d'aplicacions. Tot i disposar d'altres formes d'instal·lar programes, com ara el Lliurex Store o Discover, en algunes ocasions les aplicacions a instal·lar requereixen configuracions especials perquè funcionen. O bé, cal instal·lar un conjunt ampli d'aplicacions per a fer servir una eina concreta. És per això que el Zero Center pot fer aquest tipus d'instal·lacions amb un sol clic. Configuracions d'aplicacions o del sistema. De vegades, el sistema es trenca, o part del sistema. Altres vegades, no tenim disponible allò que busquem. Si deixa de funcionar alguna cosa, o si no està configurada amb el Zero Center, és molt probable que puguem fer-ho amb un sol clic. Suport a maquinari. En New Linux, gran part del maquinari funciona, connectant i llest. Però no sempre és així. El Zero Center permet ampliar la base de maquinari que funciona amb lliurex i configurar-lo amb un sol clic. I per últim, descàrrega de recursos educatius. Algunes recopilacions de recursos per a infantil, primària, secundària i educació especial es poden descarregar i tenir disponibles a lliurex amb un sol clic. Per obrir el Zero Center ho podem fer de tres maneres. Des del menú d'aplicacions, administració de lliurex, i així, l'última opció, tenim Zero Center, centre de control de lliurex. També està a la zona de preferits. Així, aquesta és la icona del Zero Center de lliurex. També podem utilitzar el CarRunner, la combinació de tecles Alt més espai, i començar a escriure 0. Aleshores, troba l'aplicació Zero Center i, polsant Enter, ens obrirà l'aplicació. També podríem obrir el Zero Center des de la línia d'ordres, amb una particularitat. A veure, Ctrl-Alt-T per obrir un terminal i escrivim l'ordre 0-Center. La particularitat d'obrir el Zero Center amb la línia d'ordres és que quan fem qualsevol acció en el Zero Center, la línia d'ordres, el terminal, va mostrant informació relacionada del que està fent. Val? Això podria ser d'ajuda si necessitarem contactar amb un tècnic o amb personal que ens està ajudant a fer una cosa. La informació que apareix en el terminal podria ser útil per al tècnic. Totes aquestes accions que pot fer el centre de control de lliures i que he descrit com a coses que es fan amb un sol clic tenen nom propi i són un tipus d'aplicacions que en l'àmbit de la comunitat lliurex els anomenem Zomando en castellà i en valencià Zomandament o de vegades també Zomando. Un Zomandament es mostra al Zero Center com un rectangle amb una petita informació gràfica, acompanyada d'un text amb títol i descripció. Per mostrar la descripció cal passar el ratolí per damunt de cada rectangle. Els Zomandaments estan agrupats en 6 categories: sistema, configuració, serveis, suport, programari, internet i recursos. El centre de control s'adapta al perfil d'usuari i sabor de lliures utilitzat. Això vol dir que no sempre es mostren tots els Zomandaments existents dissenyats per l'equip de desenvolupadors, ja que alguns Zomandaments només són vàlids per a equips d'escriptori, altres només per a servidors, etc. També n'hi ha alguns Zomandaments que només es mostren en un usuari que tinga permisos d'administració. Si obrirem el Zero Center amb un usuari que no té permisos d'administració, n'hi haurien molt menys Zomandaments dels que estem veient així. Altres vegades no es mostren perquè encara no estan instal·lats en el sistema. Els Zomandaments poden instal·lar determinades aplicacions, però per poder utilitzar un Zomandament, com ja he dit que també és un tipus d'aplicació, cal que aquest estigui instal·lat, ja que el mateix Zomandament en si també és una aplicació. De manera que és possible que per poder utilitzar el Zomandament que no es mostra en el Zero Center, primer calga instal·lar-lo. Per conèixer una llista de Zomandaments que ja estan instal·lats i els que encara no s'han instal·lat, podem usar el terminal. Podem obrir-lo amb la combinació de tecles Ctrl+T. La gran majoria de paquets, així és com s'anomena també una aplicació, que són un Zomandament, tenen un nom que comença per 0-lliures. És per això que podem usar les ordres apt i grep per a veure el llistat. El comandament a usar seria apt search seguit de 0-lliures. Polsem enter i ens apareix un llistat que podem recórrer amunt i avall amb totes les aplicacions que comencen o que contenen en el seu nom la paraula 0-lliures. Val? Fins i tot podem veure les que estan instal·lades i les que no. Per exemple, mireu aquí, n'hi ha alguns Zomandaments que no estan instal·lats. El motiu de no estar instal·lat és perquè és una aplicació nova que encara no s'ha inclòs en el Zero Center o perquè és una aplicació que només se pot utilitzar en un dels sabors de lliurex i no en tots. Una altra ordre que ens pot servir per a llistar tots els Zomandaments existents seria apt-list i a continuació la barra vertical i filtraríem en l'ordre grep 0-lliurex. I el mateix, ens apareix el llistat de tots els paquets que contenen la cadena 0-lliurex i amb indicació de certa informació com per exemple les versions o si estan instal·lats o si no estan instal·lats. A continuació, presentem algunes eines incloses al Zero Center que ens poden facilitar la vida amb lliurex. No és un llistat exhaustiu, he inclòs a tall d'exemple algunes de les eines que es poden trobar al centre de control de lliurex, però hi ha molts més Zomandaments útils i és altament recomanable donar una ullada, tant de la mateixa aplicació Zero Center com al lloc web de lliurex i a la seva wiki per tal d'explorar totes les possibilitats que es tenen al lliurex. Fonts escolars. Amb aquest comandament s'instal·len en el sistema una quantitat extra de tipografies que no venen per omissió, de manera que s'augmenten les possibilitats quant a la maquetació de text i augmentar la compatibilitat per a treballar en documents elaborats amb altres sistemes operatius. Com veieu, la forma d'utilitzar un comandament és simplement fer clic sobre el rectangle i quan s'obre la finestra només hi ha un botonet per a instal·lar-lo. En aquest cas, les fonts escolars. Una vegada acaba la instal·lació, doncs la finestra ens avisa que la instal·lació s'ha completat. Val? I ens apareixen dos botonets per a desinstal·lar-lo en el cas que no vulguem fer més ús o reinstal·lar en el cas que hi hagi algun error. Podem tancar la finestra i ja estaria. A més, veiem com en el comandament, en el rectangle, ens apareix un avís com que esta part del sistema ja està configurada. Autofirma. Autofirma és l'aplicació del Ministeri per signar electrònicament documents digitals, com per exemple documents en format PDF. Amb aquest comandament l'afegim a Lliurex sense cap complicació, com hem dit, fent un clic. Si no disposarem del comandament, instal·lar l'aplicació Autofirma en una distribució New Linux és un poc més complicat. Fem clic en instal·lar i quan acaba la instal·lació, la finestra ens avisa que s'ha completat. Podem tancar-la i començar a utilitzar l'aplicació Autofirma. CMapTools és un programa de creació i edició de mapes conceptuals per mitjà d'unes aplicacions escrites en Java. És convenient usar aquest comandament per fer tota la instal·lació de forma correcta. Wine. Wine és un emulador de Windows que permet executar aplicacions .exe en sistemes New Linux. Per instal·lar Wine en un sistema de 64 bits, cal fer algunes accions prèvies que aquest comandament les fa de forma automàtica. Adobe Reader. Tot i que els documents en format PDF són perfectament compatibles amb aplicacions ja instal·lades a Lliurex Deneu, com ara Ocular, si volem tindre l'aplicació de la casa Adobe, és millor instal·lar-la des d'aquest comandament, ja que requereix alguns paquets addicionals. El comandament instal·la tot el que és necessari. Tot i que personalment preferisc utilitzar l'aplicació que he anomenat Ocular, perquè aquesta Adobe Reader per a Linux ja fa un temps que està abandonat el seu desenvolupament per part de la casa Adobe. Lliurex Studio. Aquest comandament és especialment fascinant. Ens permet instal·lar tot d'una un conjunt d'aplicacions per facilitar les tasques audiovisuals com gravar podcasts, fer videotutorials, realitzar emissions en línia o a través d'un canal, editar vídeo o àudio, instal·lar còdecs, gravar la pantalla del PC, etc. La llista d'aplicacions que s'instal·len es veu abans del clic final i, de fet, es pot fer una selecció prèvia. Així podem, per exemple, anar seleccionant les aplicacions que s'instal·laran. I fixeu-vos, Audacity, Webcamoid, Webcam Capture, l'aplicació Cheese per utilitzar la webcam, Caden Live, l'editor de vídeo, OBS Studio, el programa per fer gravacions i emissions en directe, CineLR, un altre editor, Shotcut, un altre editor de vídeo, OpenShot, un altre editor de vídeo, VLC Media Player, el reproductor que reprodueix tots els formats, Selen Media Converter per a convertir formats, Handbrake, que pot ripetjar CDs, DVDs i també convertir formats, Ubuntu Restricted Extras, que utilitza còdecs i altres aplicacions, llibreries per a reproduir DVDs, etc. una vegada marcades les aplicacions que volem instal·lar, és fer un clic, instal·la i que comenci el procés, i quan acabe la finestra ens avisa com la resta de somandaments. Si voleu més informació sobre aquest somandament, hi ha un article en la wiki del lloc web de Lliurex. OCR Reader. Aquest somandament instal·la programari de reconeixement de text i conversió d'imatges en text. Telegram. Telegram Desktop és l'aplicació oficial de Telegram per a usar aquesta plataforma de missatgeria i xarxa social sense publicitat en l'escriptori. Com que el programa per a Linux no està disponible en els repositoris habituals, s'ha creat aquest somandament per tal d'instal·lar l'aplicació fàcilment. Shutdowner. Aquest somandament és una aplicació creada per l'equip Lliurex per programar l'apagada automàtica dels ordinadors. És molt útil en equips d'ús compartit per als quals passen molts usuaris, com per exemple el PC d'una biblioteca, d'una sala de professorat, etc. Una vegada tenim l'aplicació instal·lada, podem programar l'apagament, la parada automàtica d'una màquina a una hora determinada, de forma diària, setmanal, etc. Com vos deia, no tots els somandaments serveixen per a instal·lar una aplicació, sinó que també serveixen per a configurar serveis del sistema, com per exemple aquest. Aquest és un dels somandaments que no instal·la res perquè ja està instal·lat, i el que fa és obrir la utilitat, i si posem el nom d'usuari i la contrasenya, el que ocorre és que podem establir una hora determinada i certs dies de la setmana, per defecte estan tots marcats, però podríem dir-li que fora només el divendres, per a que el sistema s'apague automàticament. Simplement configurar-lo així, tanquem i ja està bé. First Aid Kit. First Aid Kit és un xicotet programa d'ajuda a l'usuari administrador perquè d'una manera senzilla puga resoldre els problemes comuns que puga trobar en Lliurex. Per executar-lo heu de ser administrador de la màquina o bé administrador de xarxa, i el podeu invocar des del Zero Center, com hem fet en aquest cas, o també des del menú principal de Lliurex, en el menú d'administrador. Així el tenim. Val? Així n'hi ha una sèrie de ferramentes que ens ajuden a diagnosticar possibles problemes i fins i tot a arreglar-los. Per exemple, de vegades tenim màquines en les quals alguna versió del nucli de Linux doncs no funciona pel que siga en alguna part del maquinari, en la targeta de so, en la targeta gràfica. Aleshores podem seleccionar un altre nucli o instal·lar nuclis més avançats. Però també tenim una apartat sobre POPTES, la ferramenta de control d'aula. En este cas, com és una aplicació d'escriptori, pues no podem fer res. Problemes d'accés a la xarxa, informació del sistema també. Esta aplicació pot ser útil per a contactar amb tècnics que ens ajuden a resoldre un problema per a poder donar-los informació. Podem, per exemple, suprimir l'animació que es mostra quan arranca el Lliurex, podem gestionar les particions del disc o fins i tot fer algun test, activar per a que es faça un test del disc en inicial. Bueno, i algunes ferramentes més. Selecció de sabors. A vegades ens trobem en la situació que tenim una màquina amb Lliurex instal·lat i a la qual volem donar un ús diferent del que tenia al principi. En aquests casos podem canviar el sabor de Lliurex amb aquest somandament. Per exemple, així ens mostra que aquesta màquina que tinc jo és un sabor Lliurex Desktop. Imagineu que era un ordinador que teníem en una sala de professorat o en una aula ordinària, i volem passar aquest ordinador a l'aula d'informàtica, per la qual cosa hauríem de convertir-lo en el Lliurex client. Doncs amb aquest comandament podríem seleccionar-lo per a que s'instal·le, li donaríem aplica i s'instal·laria el sabor client i a partir d'aquest moment ja podríem utilitzar-lo en la, en l'aula d'informàtica. Doctor Valentín. El doctor Valentín és una eina, una altra eina, per a fer diagnòstic del sistema a l'hora de... i això ho podem fer abans de demanar ajuda. El que fa és que realitza una sèrie de proves per a comprovar l'estat de certs serveis i recopila diferents fitxers de configuració d'aquests serveis i altres programes que lliures ofereix. Totes aquestes proves s'emmagasemen en un fitxer comprimit que és de gran utilitat per al SAI o per als tècnics als quals demanem ajuda i que pot servir per a resoldre problemes o qüestions que plantegem en els fòrums de lliures. Una vegada acaba el diagnòstic, doncs el fitxer el trobarem al, a la carpeta que li hem dit en el desplegable que es mostra en la ferramenta. Perfil reset. En una ocasió anterior hem parlat de com tornar a posar una de les dues disposicions d'escriptori que du Lliurex incorporades. Aquesta aplicació, aquest somandament Perfil Reset, fa algo paregut però amb alguna diferència. Lliurex Perfil Reset és l'eina per a revertir de forma ràpida i senzilla tots els canvis realitzats en la configuració de Lliurex i tornar a disposar de la configuració tal com estava quan es va instal·lar. A diferència del selector d'aspecte d'escriptori, el que parlàvem abans, Perfil Reset no només restaura la configuració dels plafons i ginys, sinó que també restaura el fons de l'escriptori, les configuracions d'aplicacions com el terminal i el navegador. Elimina configuracions de l'usuari com les contrasenyes guardades, és a dir, que és com una reinicialització de la màquina Lliurex per deixar-la tal com estava quan es va instal·lar. És tan senzill com donar-li el botó de restablir el perfil i el somandament comença a fer coses, lleva l'escriptori actual per a posar l'escriptori per defecte. Fixeu-vos que jo tenia un escriptori i l'escriptori que correspon a aquesta actualització, un escriptori que tenia una ratolineta així, i l'escriptori que correspon a aquesta actualització és un escriptori d'un ratolí. Val? Continua fent coses, el Lliurex Perfil Reset, esborra l'historial del navegador, esborra la configuració de diferents programes i ho deixa tot conforme estava al principi. És un somandament molt útil per a ordinadors d'ús compartit. Quan s'acaba de restablir tot el perfil, ens avisa que s'ha de reiniciar la sessió per completar el procés, podem tancar la finestra, però en aquest cas, com ens ha mostrat l'avís, doncs farem això, tancar la sessió, eixir de la sessió i tornar a entrar. Amb aquest somandament acaba la llista, però us anime a explorar, com he dit abans, tot el Zero Center, així com el lloc web i la wiki de Lliurex, els quals podeu trobar des del menú de preferits del navegador de Lliurex, que per defecte és el navegador Firefox, on així, en el menú de preferits, ja hi ha una carpeta Lliurex on podeu trobar accés al fòrum de Lliurex, el lloc web de Lliurex o a la wiki de Lliurex on podeu trobar més informació sobre el Zero Center. També podeu trobar aquests llocs webs des d'un altre sistema operatiu cercant-los en qualsevol dels cercadors d'internet. Fins així, aquest vídeo introductori de l'entorn Lliurex i algunes de les eines pròpies de Lliurex que tracten de fer la vida més fàcil a la comunitat educativa. Recordeu que totes aquestes aplicacions s'instal·len en el vostre sistema, del qual vosaltres teniu el control, a diferència dels serveis que es poden obtindre del mal anomenat núvol, el qual no és més que l'ordinador o el servidor d'una altra persona. i que, tot i que ofereix serveis de molta utilitat i comoditat, no deixen de ser serveis controlats per el propietari del servei o l'administrador del servidor. Dir-vos que podeu trobar més informació bàsica sobre Lliurex en el portal específic que allotja el curs Lliurex per a la tasca docent, l'obra en la qual està basada aquest vídeo. Espero que us hagi agradat el contingut i agrair-vos l'atenció fins a aquest punt. Aquest vídeo és una obra derivada del text de l'equip de coordinació TIC del Servei d'Informàtica per als Centres Educatius de la GBA, disponible a l'abril de 2021 en la URL portal.edu.gba.es/curs-lliurex. Soc Tàfol Nebot i aquest vídeo es posa a disposició sota la llicència Reconeixement Compartir Igual 4.0 Internacional de Creative Commons. Sou lliures de compartir, copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format, i adaptar, remesclar, transformar i crear a partir del material per a qualsevol finalitat, fins i tot la comercial, amb els següents termes. Reconeixement. Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. I compartir igual. Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.